L'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista que us oferim des de Ràdio Ciutat de Valls. El pròxim 20 de maig se celebra el Dia Mundial de l'Abella. Per commemorar-ho i conèixer les activitats que s'organitzen, comptem amb la presència als nostres estudis del president de l'Associació d'Amics de les Abelles i gerent de la Casa Museu de la Mel, el Joan Maria Llorenç. Joan Maria, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
En primer lloc, per què el 20 de maig celebrem el Dia Mundial de l'Abella?
Bé, ara deu fer uns 3-4 anys que la ONU va, diguéssim, posar doncs, aquest dia com a Dia Mundial de l'Abella. I per què? Perquè Anton Jansa, un cèlebre apicultor eslovè, doncs de deu fer potser uns 300 anys, 200, 300 anys que es va morir, doncs diguéssim, llavors aquest senyor doncs tenia la seva importància, els eslovens van agafar i ho van posar, doncs diguéssim, a la ONU, no? I la ONU, Nacions Unides, doncs ho va declarar doncs amb aquest dia, que va ser el dia del naixement d'Anton Jansa,
Podem repassar una mica les activitats que s'organitzen, perquè hem vist que des del 15 de maig hi ha força activitats, segurament també adaptades al context sanitari actual de la pandèmia, però bé, es faran activitats, no?
Sí. Si vols que ho repassem, sí. Doncs mira, el dia 15 de maig doncs comencem amb una sinergia amb el Museu Municipal de Paleontologia d'Alcover, en el que ells comencen doncs amb una exposició, doncs un joc, una gincama amb el tema de la descoberta de la desaparició de la llaguna. Llavors nosaltres per allà a les 12 aproximadament doncs agafarem el relleu i el que farem és un tas, una cata dirigida de mels i una mica obertura de l'exposició perquè vegin una mica el món de l'abella antic.
El dia 16, pel que hi havia, és una esmorzar de pagès i també portes obertes al que és el Museu de la Mel i presentació del projecte Erradicat, que després hi entrarem amb més profunditat per explicar el que és, no?
Sí, l'esmorzar seria més aviat dirigit en principi, perquè estem en temps doncs, de pandèmia i per haver una previsió doncs, de tindre una mica de cura, no? I llavors seria per els Amics de les Abelles, l'Associació d'Amics de les Abelles. Els altres anys estava obert al públic en general, que havia omplert més de 50 persones i que doncs, bueno, després hi haurà portes obertes, el museu doncs és hi ha amplitud, o dir, és gran, poden entrar doncs força gent, per tant doncs més o menys s'ha d'haver un ordre d'inscripció i així d'aquesta manera doncs es podrà doncs mantindre doncs un nivell de persones doncs adient.
Pel que observo també algunes conferències i activitats conjuntament amb l'Escola Mare de Déu del Remei d'Alcover i algunes escoles de Valls també que sembla que faran alguna activitat, no? també amb la ciutat de Valls, pel que hem pogut copsar.
Sí. En principi, sí. Això seria, diguéssim, alguna presentació del projecte Erradicat, en el qual es faria el mateix Casa Museu de la Mel, i llavors aquí les activitats, que seria l'últim dia, que seria el 20 de maig, que és el final de la traca, el dia 20 de maig aquí doncs, se faria doncs, activitats, tallers, tot a l'escola. Abans se feia al centre del poble, a la plaça de l'Ajuntament d'Alcover, però ara, diguéssim, aquest any ho hem dirigit allà a l'escola, perquè doncs, no cal que es moguin doncs, la canalla els diferents alumnes que passaran per allà i veuran els tallers i veuran... Bé, això fa molts anys que va començar, vull dir, recordant una mica, ara m'ha vingut com un incís, que va ser, sembla que l'any 2002 van fer la primera allà a la plaça de l'Ajuntament d'Alcover junt amb una exposició que havien fet al Museu Municipal i resulta que les mestres van agafar, van fer fotografies, van fer un treball molt xulo i l'any següent van presentar premis, vol dir reixar, guanyant el primer premi.
Parlàvem ara del projecte Erradicat 2021 que es presentarà en el marc d'aquesta setmana d'actes del Dia Mundial de l'Abella. En què consisteix aquest projecte?
Bé, és un projecte que vam presentar junt amb l'Ajuntament d'Alcover i vam presentar a Diputació amb els premis que fan en el qual ens van otorgar el primer premi. Deu fer 2 anys. Aleshores, el primer premi com a projecte mediambiental i que es va inaugurar l'any passat per la presidenta de la Diputació degut al Covid, es va retrasar un any, i bé, van vindre, això es troba al centre de Mas de Forès, al riu Glorieta, i aquest projecte no és ni més ni menys que un projecte social, un projecte mediambiental, un projecte, doncs diguéssim, per salvar la vella. En principi s'inicia com a una sinergia entre municipis, que hi ha municipis que serien emissors i municipis receptors. Els municipis emissors són aquells que tenen problemes, ara mateix m'han trucat de Reus, que tenen un problema amb un eixam de velles, doncs molts d'aquests eixams se posen en llocs, diguéssim, concrets i a vegades difícils de poder extreure, i que a més, doncs, creen unes molèsties al veïnatge, i que a més, doncs, algun desaprensiu moltes vegades les elimina amb insecticida, perquè és el primer que se li passa pel cap. Bé, doncs, per treure tota aquesta sèrie de problemes, nosaltres vam idear de crear unes caixes niu per a velles, uns esquers, en les quals aquestes caixes niu es col·loquen en llocs determinats on hi ha incidències, i nosaltres agafem aquests eixams, recuperem aquests eixams, els salvem, i llavors diguéssim, els col·loquem en un altre municipi receptor, en el qual aquest municipi receptor, com per exemple el Cuber, que té un dipòsit polinizador allà dalt a Mas de Forès, com bé ho diu el nom, dipòsit polinizador, aquestes abelles són expressament per polinitzar, d'acord? I també serveixen per com a font d'aliment a la cadena tròfica. Però què passa? Que a més van aparèixer l'any passat com a un punt de partida per veure on se troben la vespa velutina, aquesta nova espècie invasora que ha entrat aquí a Catalunya. Per tant, vam descobrir a primers d'any que aquesta vespa es trobava allí a la vall del Glorieta amb força incidència, gràcies al dipòsit polinizador. I ara aquest any, doncs, a més afegim que si a més algunes eixams de velles s'han omplert, doncs també podem aprofitar aquesta mel, i aquesta mel segurament, doncs, que la regalarem amb els que facin l'apadrinament amb aquestes arnes, etc, etc, i serà un nou projecte que doncs es tira endavant, una nova línia de treball, diguéssim, el mateix projecte.
Parlem de les abelles, per les persones que no les coneguin massa. Moltes vegades parlar d'abelles és com a por, no? Perquè, ai, si em pica l'abella, no? La considerem com un enemic, no? Pels éssers humans, aquest insecte, no? Que sobretot en època primaveral i d'estiu la veiem molt en molts boscos, en masies, inclús en eixams d'abelles que es concentren en algunes zones de la ciutat.
Sí, sí.
Quants anys viu una abella?
Bueno, en principi realment és cert això que dius, la gent doncs li té una por perquè té un desconeixement i representa que és això, l'abella fa mel, l'abella pica, no saben res més, poca cosa més, no? Amb la pregunta que tu em dius, doncs una abella viu un mes i mig en època de treball, i pot arribar a viure fins a quasi 5 mesos en època d'hivernada, d'acord? Quan està hivernant, no està treballant. Però, a més, si aquesta vella des de petita menja gelea real, aleshores aquesta vella es converteix en reina i pot arribar a viure més de 4 anys. Menjant tota la vida gelea real, això sí que és veritat. O sigui, la gelea real és un còctel de vitamines que el que fa, doncs, és allargar, doncs, diguéssim, la vida de la reina, i el nostre cos humà també, doncs, déu-n'hi-do els beneficis que li aporta, no?
Tenim molts tipus d'abelles, inclús vespes. També m'agradaria diferenciar el que hi ha amb una vespa i una abella, i també aquests nous tipus que han aparegut, com la vespa asiàtica, la que comentava també fa una estona, que ha aparegut a la vall Glorieta. Hi ha diferents tipus d'exemplars, no? Inclús vespa asiàtica, que es considera fins i tot perillosa si reps una picada, no?
De velles polinizadores interessants hi ha més de 200.000 espècies al món. Aquí concretament no ho sabem nosaltres, no? Però n'hi ha una diversitat. Tot hi ha un equilibri a la natura i totes són importants, molt importants. Hi ha l'abella solitària, que és molt important, i l'abella de la mel. Des de l'era secundària van començar, diguéssim, les abelles, aquesta espècie, l'abella solitària, i que mica en mica s'han creat i van desenvolupar-se en família. L'abella de la mel és més avançada, perquè així d'aquesta manera té més vida, té més subsistència, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, és una forma. En canvi, les plantes, doncs, per exemple, una de les espècies més avançades és l'orquídia. La flor orquídia orquídia, la flor abella, és una orquídia interessant, que aquesta, per exemple, aquesta abella va, diguéssim, en aquesta espècie, a l'orquídia, perquè té el mascle que copula la flor. Per tant, no tempta amb el nèctar i amb el polen, sinó que tempta amb el sexe. És curiós. Són de les espècies més avançades. I quan anem a veure, ja parlem de vespes. Les vespes ja, aquestes, doncs, piquen, tenen el fibrollis, piquen diverses vegades, tenen unes mandíbules, unes mordasses, que, déu-n'hi-do, que fan molt de mal també, i aquesta vespa velutina és molt més gran, el fibló és molt més gran, per tant, la bossa de verí és més grossa també, injecta més verí, i és problemàtic. O sigui, de cara, si hem de treure algun niu de vespes, els apicultors nosaltres no estem garantits, no, el nostre traje, doncs, no és correcte, hi ha uns trajes especials, amb unes màscares especials, perquè si tiren verí que no vagi a la vista, amb un protector de policarbonat, i llavors aquesta vespa ha vingut d'Àsia, s'ha instal·lat aquí a Catalunya, va començar per Girona i anant venint, Barcelona, Tarragona, i ja quasi Lleida, hi ha alguna part de Lleida també, i ja està, doncs, Catalunya invadida per aquesta plaga. El problema és la seva, diguéssim, multiplicació. Es multiplica molt, de 1 a 100, de 1 a 100, 120, vull dir, té una descendència molt enorme, i llavors aquest és el problema. Es propaga molt ràpidament i avança quasi uns 100 quilòmetres l'any. Uh-huh. Aquest és el problema. I de vespes, clar, vull dir, aquest ha vingut per quedar-se, ja no, d'aquí no la podrem treure, no tenim res que fer, no? Uh-huh. Tema de protecció, si ens pica doncs una abella, el fibló se'ns queda clavat, i nosaltres amb l'ungla, per exemple, podem treure, per no apretar a la bossa de verí, amb l'ungla el que fem és treure el fibló, i així d'aquesta manera doncs evitem que ens entri més verí. I després apliquem algú calent, fum calent o una borilla de cigarret, el que sigui que estigui a prop, no cremar-nos, però al màxim trenca el verí, diguéssim, anul·la l'efecte del verí i calma el dolor. Això és important. Mm.
Com es tria l'abella reina, tot l'eixam d'abelles?
Bé, quan elles veuen que la reina doncs és vella, o que la reina s'ha mort, o diguéssim que ens hi fa falta una reina perquè l'altra s'ha escapat, llavors els hi falta la feromona de la mare, i en aquest cas elles el que fan és agafar i amb gelea real, quan hi ha ou del dia, llavors crien una nova reina, posen gelea real, va augmentant, tanquen el cossiol, fan una didalera, i a partir d'aquí doncs naixerà una reina, als 16 dies aproximadament. Una abella neix als 21 dies i un mascle neix als 24 dies. Mm-hmm. La reina més aviat.
I quants ous pot pondre al dia una abella?
Bé, una abella reina pot arribar a pondre hasta més de 2.000 ous diaris. Per tant, si això d'aquí ho fa durant un cicle bastant llarg, imagineu-vos que vagin nascent 2.000 abelles cada dia, 2.000 abelles cada dia, als 21 dies, no? I tenim, se pot a la primavera, es pot acumular amb un eixam doncs, de 40 i 50.000 abelles tranquil·lament.
Uh-huh. Ens pot picar l'abella reina?
L'abella reina té fibló, però normalment no pica. Jo n'he agafat a les mans i cap problema. Pot picar, no vol dir que no piqui, però pot picar, però normalment només reserva el fibló amb un altre contrincant, una altra reina. Amb una altra reina, doncs se barallen entre elles dues, perquè només n'hi pot haver una, i aleshores, de les dues, la més forta és la que quedarà, i la més dèbil morirà.
Tant la funció de l'abella reina potser és més protegida.
Com vols dir? No hi ha entès prou
bé. La funció de l'abella reina és protegir les abelles obreres, que diguéssim.
És la mare. La reina és la mare, uh-huh, i elles protegeixen a la mare. Uh-huh. La mare el que fa és una màquina de pondre ous i diguéssim que sempre dona continuïtat a la colònia, dona vida a l'eixam. Uh-huh. Un eixam d'abelles no són... Sí, són moltes abelles, però realment ens hem de mirar com un sol individu, d'acord? El que passa que són diferents individus i aquests diferents individus formen una colònia. Uh-huh. I aquesta colònia és la que, diguéssim, dona pas a un ésser viu, per dir-ho d'alguna manera.
I les abelles obreres també poden pondre?
Sí, també poden pondre, però no són fèrtils, no tenen els ovaris, diguéssim, desenvolupats, perquè no han menjat gelea real, i per tant el seu cos no està apte, diguéssim, per d'això. Sí que si ponen alguns ous, algunes vegades sortiran mascles o bagots. Uh-huh. D'acord? I en canvi l'abella reina, com que està fecundada, té una parella que es diu espermateca, que quan entra a l'abdomen per posar un ou a dins a la cel·la hexagonal, si és una cel·la petita, preta l'espermateca i l'ou queda fecundat, per tant sortirà una vella obrera. Quan és el forat gran, l'espermateca no l'oprimeix, no l'apreta, per tant és un ou estèril i sortirà un mascle del bagot.
I una de les preguntes que sorgeixen també, sobretot els que pateixen una picada d'una abella o d'una vespa, per què es moren les abelles quan piquen?
Bé, l'abella té com un arpó, i llavors, clar, li queda clavat, estira, li segueixen els budells i per això es mora. En canvi, amb aquest tema no és una part del cos prou efectiva, entenc jo. En canvi, la vespa el té llis, i la reina de les abelles també el té llis, però les vespes poden mossegar i poden picar diverses vegades. Per tant, si se'ns queda com a consell, si ens queda ara a l'estiu, anem en bicicleta, en moto, el que sigui, i ens queda una vespa per dins de la camiseta, parar, treure's la camiseta i que marxi, perquè si no ens pot picar diverses vegades.
Parlem de la mel. Es fa tot l'any?
Bé, mentre hi hagi flor, doncs sí, es pot anar fent durant tot l'any, menys a l'hivern. A l'hivern s'hiverna. Ara, doncs nosaltres, per exemple, si agaféssim multiflorals, parlem de multiflorals, podem fer multifloral de primavera, multifloral, diguéssim, d'estiu i multifloral de tardor, amb diferents composicions, diguéssim, de flors i de tipus de mel. La mel, en principi, és molt bona, vull dir, és un producte, doncs, diguéssim, a part d'energètic, molt, molt bo per la nostra salut, té unes propietats terapèutiques, la glucoxidasa, diguéssim, són uns enzims que multipliquen les nostres defenses, és com l'aigua oxigenada, un desinfectant, vull dir, similar, no? Doncs té diverses propietats gràcies a les abelles, que això la mel només la pot fer les abelles, encara l'home ho ha intentat de fer la sintètica, però doncs com a producte natural i bo de cara amb propietats terapèutiques, de cara doncs a nosaltres, al nostre cos, doncs la mel és una molt bon producte.
I aproximadament la cera que es deixa, a quina temperatura acostuma a bullir?
Bueno, es fon a 60 graus. Si nosaltres la posem al sol, a menys de 60 graus ja es comença a fondre. Aleshores, nosaltres agafem les bresques, les fonem al sol o amb vapor calent i llavors allí doncs, traiem els pans de cera i els pans de cera doncs, fem làmines.
Parlava que la mel aporta propietats terapèutiques al nostre organisme, no? I també han aparegut doncs, molts plats que es fan amb la mel, plats i diferents receptes de cuina, no? Això és important, també m'imagino.
Sí, sí, i tant. La gastronomia, de fet, hem elaborat doncs, diferents plats doncs, amb mel, però boníssims. Se poden fer moltes coses, Vull dir, potser coneixem més les postres, no? Del maduixes amb mel, el plàtan amb mel, o el mató i mel, que diuen mel i mató no hi ha res millor, no? I, bueno, hi ha des de les costelles, el cabrit, el pollastre amb mel, vull dir, etcètera, etcètera, no? N'hi ha diferents plats molt bons, salses amb mel, nosaltres fem cervesa amb mel molt bona, casolana, després artesana, i després també, doncs, el codonyat amb mel, també fem des de la mare, que ho feien torrons també casolans amb mel, vull dir, moltes coses se poden fer i realment, bueno, hi ha diferents llocs, cada terra s'aguerra, no? A Arnes, per exemple, fan les borrages amb mel, fregides, vull dir, aquelles fulles doncs, enfarinades, fregides i posades amb mel, i són boníssimes. El mostillo, que és el que fan, doncs, diguéssim, de lo que sobra de la cera i moltes altres coses doncs, que es poden fer i que ja la Diputació fa pocs anys que va fer unes receptes que es poden treure per internet, es poden treure receptes amb mel, molt bones.
L'home que recull la mel és el mateix que tracta amb les abelles?
Sí, clar, és l'apicultor, l'abellaire, que diem, i el que les cuida, el referent és cuidar les abelles perquè et facin de producció, no? Això des de l'edat mitjana. L'home primitiu que feia? Recollia les bresques, els hi treva fum foc i recollia, doncs feia marxar les abelles i agafava les bresques de mel. I bueno, a veure, no fa pas tants anys, fa 50 anys aquí a Muntanyes de Prades encara hi havia moltes abelles i aquestes abelles que estaven en castanyers, troncs de castanyer i roques, doncs l'home agafava el pagès i millor no tenia abelles, agafava les bresques i com l'home primitiu feia marxar les abelles en foc o com sigui i llavors agafava les bresques, però normal és de l'edat mitjana cap aquí, doncs bueno, doncs s'ha cultivat les abelles i llavors doncs mica en mica doncs s'ha evolucionat, els últims 100 anys s'ha evolucionat molt.
Es parla que potser l'abella en algun temps serà un insecte en perill d'extinció. Creu que pot succeir això?
Bé.
Ho dic també perquè parlava dels desaprensius, no? que maten les abelles, no? Que ho veuen doncs, com un insecte enemic, no? Potser és el contrari, no? Que ens pot proporcionar el que deia. La mel és un element terapèutic pel nostre organisme.
Sí.
Vull dir, se'ls ha de perdre la por, potser.
Sí, sí, hi ha una cultura molt diferent, la d'aquí que tenim, per exemple, una visió molt diferent. Amb, per exemple, a França, l'Apimondia 2009, vam estar allà a França i veiem com la gent, amb una rambla, tota plena de gent, i una parada on hi havia torrons i altres coses, les abelles anaven allà i veies com se menjaven doncs, els dolços i això, i la gent comprant sense problema, sense por, i el venedor igualment, no? I en canvi arribes aquí i veus, per exemple, doncs, Forn Can Vicenç de Reus, va tindre que tancar allí a plaça Mercadal, que tenen allà una botiga, com a exemple, i veies doncs, la gent que els hi tenia por, que la botiga tancava, que sortia a la premsa, vull dir, tot un sidral, veiem la diferència, no? El por jo crec que no se'ls ha de tindre, s'ha de tindre respecte, però por tampoc, no? Les abelles, elles treballen, fan la seva via i en principi no tenen que fer altra cosa, no? Vull dir, no tenen que picar, perquè elles també moren, eh? Vull dir, si piquen, per tant és això, no? Jo crec que una part de la pregunta te l'he respost, no sé si falta una altra part que em deies.
Sí, que sense les abelles s'hi podríem viure.
A veure, pensa que hi ha molts desequilibris actualment que fan tontollar, diguéssim, l'espècie, aquestes espècies d'abella, i és degut a diverses raons. El canvi climàtic, llavors també tenim els plaguicides i insecticides, també tenim noves malalties que han arribat doncs, forànies de fora, i també alguna espècie invasora com la vespa velutina, etc, etc. Clar, tot aquest conjunt de factors fan doncs, que la vella és fràgil i cada vegada té més menys d'això, no? Menys equilibri, per dir d'alguna manera, no? Uh-huh. I fa tontollar, doncs, diguéssim, l'espècie aquesta. Mica en mica pot desaparèixer. Si desapareix la vella, desapareixeria la cadena tròfica, desapareixerien tota la brolla mediterrània, tot el que són les aromàtiques, totes les labiades, en la qual, doncs, bueno, tot això, aquest conjunt de factors, fan doncs, que estigui en perill, en regressió, diguéssim, la vella, perquè a més hi ha virus, aquests virus no sabem ben bé el què, i van anar desapareixent les abelles, es van anar morint, clar, són diferents factors, no? És allò que diuen alguns, entre totes la mataron i ella sola se murió.
Uh-huh. Abans d'anar tancant aquesta conversa, parlem també de la Casa Museu de la Mel, que ho tenim a cavall entre Alcover i Valls. Això es pot visitar, una mica informació, i també vies de contacte per l'associació, que també doncs, feu activitats al llarg de tot l'any, més enllà d'aquesta setmana del Dia Mundial de l'Abella, no?
Sí, fem diferents activitats, com dius tu. Algunes són, per exemple, una jornada tècnica que portem fent des de l'any 2004 amb el Departament d'Agricultura. Aquesta jornada tècnica sempre ha tractat el món de l'abella en diferents àmbits i ha tingut molt d'èxit. Hi ha hagut vegades, doncs, el Cuber ha hagut de canviar de sala i algunes vegades ha hagut de tancar, diguéssim, la recepció d'assistents perquè, doncs, no cabien. I bueno, doncs, en principi, fem algun dinar, també, de l'associació. Fem algunes altres activitats doncs, de conferències poquetes, però doncs, normalment durant l'any fem algunes altres coses. Ara aquest dia, el dia 20 de maig, doncs, és el dia que sí o sí nosaltres ho hem de celebrar i hem de donar-ho a conèixer per sensibilitzar i donar a conèixer aquest fascinant món a la gent, no? I que l'abella té importància, no perquè tan sols sigui doncs, una espècie important perquè doncs, produeixi mel, no, sinó perquè ens dona vida, primer que tot, ens dona aliments importants, molt saludables, salut, ens dona salut, i ens dona font d'aliment. Gràcies a la pol·linització, el 75% d'aliments, diu la FAO, que són produïts, diguéssim, gràcies a les abelles. I llavors també ens dona, doncs, diguéssim, riquesa, perquè doncs, els apicultors, l'últim de tot, això seria, els apicultors podem viure i podem mantindre unes famílies al territori lligades amb l'apicultura i les abelles.
I el, la Casa Museu de la Mel es pot visitar durant tot l'any?
Sí, és visita concertada. Sí. Si busquen per internet Mel Remei o Casa Museu de la Mel, el Cuber, els hi pot sortir. Doncs l'adreça, el telèfon, truquen al telèfon i es posen en contacte i fan la visita concertada. I llavors, doncs, en principi, doncs, bé, moltes vegades amb calçotades doncs, venien autocars, sobretot aprofitant la restauració, doncs, venien a fer la visita doncs, allà al museu. És una col·lecció privada i aquesta és una de les més importants de Catalunya. Hi ha estris des d'arnes de diferents països, com diguéssim, estris de, per d'extracció de la mel, també de diferents llocs del, del país i d'altres països també, sí.
Esperem que anem sortint també de la pandèmia i en un futur més immediat doncs, pugui tornar també a venir més gent, no?, a visitar les seves instal·lacions.
Doncs sí, sí, tots tenim ganes. Tots tenim ganes.
I una mica recuperar també la certa normalitat, perquè també és molt important conèixer el món de les abelles i sobretot també de la mel.
I tant, i tant.
Anem deixant-ho aquí. Joan Maria Llorenç, president de l'Associació d'Amics de les Abelles i també gerent de la Casa Museu de la Mel. Moltíssimes gràcies per venir fins a Ràdio Ciutat de Valls per presentar-nos als actes del Dia Mundial de l'Abella i també donar-nos a conèixer més detalls sobre aquest insecte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.